tant, sentiràs.
Ahir, tècnicament, començaven les negociacions per intentar arribar a un acord per apujar el salari mínim de cara a l'any vinent. El govern es mostra oficialment i a aquesta hora optimista per arribar a un acord, per arribar a un acord per augmentar aquest salari mínim. És veritat que la negociació no va començar de la millor manera, perquè les dues grans patronals espanyoles no van presentar-se, no van seure a taula. Que enviaran una carta explicant el seu posicionament a l'hora de començar aquesta negociació. Aquí a Catalunya ja s'ha activat el mecanisme per tenir una pròrroga als pressupostos de cara a l'any vinent, perquè no hi ha un acord polític encara per tenir uns nous comptes, i des de fa una setmana Espanya ha entrat en la seva crisi institucional més greu en dècades. Aquest és el panorama en el qual estem a punt d'acabar aquest any 2022, al qual li queda una setmana. En Javier Pacheco és el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Senyor Pacheco, com estem? Molt bon dia.
Estem bé, estem en ordre, com a mínim.
Estem en ordre. Déu-n'hi-do, no, al final d'any, de coses que hi ha pendents per fer? És a dir, Déu-n'hi-do com acaba l'any.
Bueno, és un déjà vu, no? Jo penso que tots els finals d'any som més o menys trepidants, perquè sempre hi ha totes les coses que es queden per acabar-les, i sembla que el 31 de desembre s'acaba el món i hem de tenir un final, no? Jo penso que ens hem de prendre les coses amb una mesura una mica més ponderada.
Ara avui tinc ganes de parlar del salari mínim, de les pensions, de l'atur, dels pressupostos catalans, però, clar, el que ningú comptava és que en la situació política, econòmica, social que hi havia, ara mateix a Espanya hagi entrat en la crisi institucional que hi ha des de fa una setmana. Quina valoració en feu?
Molt preocupant. Pensem que és una situació molt greu. És a dir, el que la dreta està fent en aquest país de segrestar el tercer poder de l'Estat, en el sentit de prohibir la renovació del Consell General del Poder Judicial i permetre que magistrats caducats amb el seu mandat puguin seguir escollint magistrats als òrgans judicials, com el Constitucional, com el Tribunal Suprem, veiem que tenen una clara tendència de no respondre a la realitat expressada per el poble espanyol en relació a les darreres eleccions generals i canviar la configuració de les majories que estan representades conservadores en aquell Consell General Policial, té, evidentment, conseqüències com la que vam veure l'altre dia, que ja és el màxim del que podem plantejar de l'expressió d'aquest segrest de conservador del poder judicial, amb que hi és l'impediment de l'expressió de la voluntat popular amb les càmeres de la sobirania nacional, i també té conseqüències d'un altre sentit, no? Perquè estem veient que tenim damunt de la taula alguns elements que han de ser jutjats per el Tribunal Constitucional, no? Amb l'empar del que hi és els recursos que s'han presentat per part de la dreta, que ha decidit renunciar a l'acció política i pràcticament el que vol és traslladar les majories legislatives a les majories judicials, que són radicalment diferents per aquest segrest, no? I tenim coses com la llei de l'avortament, la llei de l'eutanàsia, la llei de l'educació, la reforma laboral, la llei Rider, és a dir, elements que poden determinar que allò que ha acceptat la voluntat de la majoria del Congrés dels Diputats canviï per una decisió totalment segrestada d'una majoria conservadora al poder judicial. Penso que és molt greu el que està passant en aquest país, i que la resposta ha de ser immediata per part de les institucions, amb una proposta urgent de la renovació d'aquest Consell de General Judicial, del Poder Judicial, canviar la norma que ells mateixos estan impedint que donin compliment al que està passant, i per altre costat de la societat civil hem de fer una resposta de defensa de les institucions i la democràcia.
De quina manera?
Probablement de senzà expressa també si cal als carrers, perquè no, el que no podem plantejar-nos és que tinguem aquest segrest, no, del que és la voluntat del poble, i això no es pot plantejar ni deixar sols només a les institucions que se defensin per si mateixes.
Ahir el president del govern espanyol va tenir sessió de control al Congrés, també a la tarda al Senat, i deia que estan en risc els avenços socials. Ho comparteix?
Sí, totalment, estava dient. És a dir, tenim elements com la reforma laboral, que està sent, evidentment, una clara canvi del paradigma de la contractació i del mercat laboral, incorporant el contracte indefinit com una normalitat, el que havia d'estar al sentit comú normalment, i això pot estar en risc perquè el Tribunal Constitucional, amb una majoria conservadora al servei del Partit Popular, acabi tombant la reforma laboral per una sentència amb magistrats caducats que no tenen la composició real del que ha expressat el poble del nostre país en l'any 2019, a les darreres eleccions. És a dir, és com si nosaltres fem una selecció general si el president del govern no volgués deixar la presidència del govern i mantingués allà 5 anys enrere, no? Després d'haver fet les eleccions i no canvi la democràcia. Això és el que el poble ha de defensar, no?
És dels qui creu que el que està en crisi és el règim del 78? Això és una qüestió que aquestes darreres jornades, sobretot des de fa una setmana, està apareixent una altra vegada molt, no? Fins i tot ho estem podent llegir a la premsa, els articles d'opinió d'una manera constant. És això el que està...
El règim del 78 ens referim a la democràcia nostra, sí, actual, no? Perquè, clar, això també del debat del règim del 78 podem entrar en moltes variants, no?
La democràcia nostra, tal com l'havíem fonamentada fins ara, per entendre'ns, no?
Penso que és el que està en perill, evidentment, el que s'està posant en qüestionament precisament és la democràcia. És a dir, és això, és l'expressió real de que el poble, no? És a dir, mirem el títol 1 de la Constitució, no? És a dir, tots els poders de l'Estat emanen del poble. El poder judicial avui, no. Perquè porta caducat des que el poble ha decidit que canviï la seva configuració, no diem els tribunals, sinó els òrgans de govern del Poder Judicial, el Consell General del Poder Judicial, que no té res a veure, que la gent la volen confondre amb el que la política vol canviar la realitat d'una professió que, evidentment, té una articulació diferent. Però sí, els Consells de Govern que determinen aquells elements de revisió de les lleis en termes màxims que sí que tenen una clara opció d'orientació ideològica i política en relació al que decideix el poble. Clar, aquí la democràcia està en joc i, per tant, per això dic que el poble no pot estar mirant cap a un altre costat mentre les institucions pateixen aquestes greus conseqüències. No?
Clar, des d'un punt de vista polític, la traslació, ahir es va veure al Senat i al Congrés d'una manera clara, és aquest xoc frontal entre el Partit Popular i el Partit Socialista, entre Pedro Sánchez i Feijóo. Això arriba en un moment en què hi ha algunes qüestions que s'han de desencallar, que han de tirar endavant. Salari mínim interprofessional, la qüestió de les pensions, per exemple, que encara està pendent. En una situació política com l'actual, pensar com s'estava demanant fins ara en un gran acord transversal per tirar endavant aquestes qüestions és realista?
Sí, totalment. Jo penso que n'hi ha una majoria suficient al Congrés dels Diputats per poder desenvolupar totes aquestes mesures. I si, com dient, el Congrés dels Diputats amb una majoria canvia els mecanismes de reelecció i renovació dels òrgans de govern del Poder Judicial, poden preservar-se de cara al futur les mesures que s'estan posant damunt de la taula. Aquesta majoria el que ha de donar-li és l'expressió i la resposta que necessita avui dia a la societat catalana i espanyola, no? Que és donar-li les condicions materials suficients per poder superar les crisis concatenades que portem en aquest segle XXI. No? Hem vist una clara diferència del que ha estat la gestió de la crisi financera del 2008 al que ha estat la crisi de la pandèmia. És a dir, la gent s'ha posat al centre i les mesures polítiques, sobretot d'inversió pública, de gestió de lo públic per poder posar-se a disposició de la gent, doncs ha tingut un resultat radicalment diferent del que va estar la crisi del 2008, que la van pagar i amb quin nivell de factura la classe obrera. No? Per tant, en aquestes mesures, aquestes respostes han de guanyar el terreny de la complicitat de la societat perquè aquestes reformes de progrés tinguin una consolidació i sobretot una estabilitat en el temps, aturant el que ha estat la demostració d'una dreta conservadora que ha passat a plantejar-se la possibilitat en aquests criteris democristians de final del segle XX i començaments del segle XXI, ha renunciat, ha abdicat, i ja no és un problema només d'haver passat al model liberalisme, no, que han passat directament al procés reaccionari, no, d'aquestes ultradrestes, del trumpisme, del populisme, que estan abraçant d'una manera molt perillosa, posant en risc el que són les regles de convivència d'un sistema democràtic. Per tant, el poble plantar la barrera, el dic de contenció d'aquestes mesures, sobre les bases de donar-li les condicions materials de vida de la gent. Si la política, si l'esquerra no entén que realment les alternatives de consolidació i d'estabilitat en les seves majories passen per aquí, la societat, evidentment, trobarà les respostes per unes altres vies. Jo penso que això és molt perillós.
Ara vostè feia referència, per exemple, a algunes de les ajudes que estan en vigor. Amb el canvi d'any n'hi ha, per exemple, algunes com la bonificació dels 20 cèntims als carburants, que ja sabem que desapareix. que es reformularà, segurament diu el govern, i que potser ajudarà algun sector, no? Es mantindrà per alguns sectors concrets, però aquesta bonificació universal desapareix. És bona idea?
A veure, si les mesures de la inflació, les mesures que s'estan plantejant per contenir la derivació dels preus, comencen a tenir els seus efectes i sobretot s'incorporen el que venim nosaltres reclamant des d'abans de l'estiu, que és que n'hi ha un dels factors fonamentals, una és incrementar salaris, evidentment donar-li correcció al poder adquisitiu dels treballadors mitjançant un increment de la seva capacitat adquisitiva. Dos, és controlar un dels factors fonamentals que ha desenvolupat la crisi de preus, que és el factor dels costos energètics. Està tenint els seus efectes les mesures que estan plantejant-se. Probablement no en el sentit i la velocitat que haguessin desitjat, no, la majoria de nosaltres, però està tenint els seus efectes i estem mirant com la inflació està corregint-se, en aquest sentit, baixant els darrers mesos. I ara el que hi resta que venim demanant és que n'hi ha elements dels productes bàsics de supervivència de la gent, que són la cistella de la compra, els productes alimentaris, que han de tenir un procés de control de protecció de cara a la gent. No és normal que una peça de fruita que té un preu al camp per a l'agricultor, quan arriba al mercat i a la cistella del consumidor o de la consumidora, s'hagi multiplicat per el 100%.
Vostè espera que la setmana vinent el Consell de Ministres s'actuï sobre el preu dels productes bàsics?
Confio que hi hagi mesures directes per als productes bàsics. Si mirem com ha estat els indicadors desagregats de la inflació, veiem com la inflació baixa al 6%, al 6,3% aquí a Catalunya, però a la cistella de la compra està en el 15% d'aquests productes bàsics. Això és el que compra la majoria de la classe treballadora. Per tant, nosaltres el que confiem és que n'hi hagin mesures de control. Si això canvia, és a dir, els criteris de regar amb bonificació fiscal, que és deixar de recaptar per donar-li també mesures de protecció als efectes, no, d'aquestes mesures, sobretot a les persones que pateixen més la vulnerabilitat econòmica i social, que necessiten ajuts de l'Estat, és a dir, són recursos que podem retornar per no pagar, en aquest cas, de manera universal 20 cèntims del gasoil i reutilitzar-los per unes altres vies que realment reequilibrin en criteris de cohesió social les desigualtats que produeix una situació com aquesta.
Per tant, d'acord a retirar aquests 20 cèntims, si això s'aprofita per bonificar qüestions com la cistella de la compra.
Evidentment. Penso que és molt més necessari ara donar a la gent capacitat de menjar en condicions que no de moure el cotxe.
La idea del transport gratuït, el transport públic gratuït, durant tot un any, el proper any, que és el que s'ha anunciat, és bona, tenint en compte, vull dir, que al final els serveis ens acaben costant diners a tots, diguem-ne, no?
De moment, tot el transport públic no és gratuït. Hi ha una part del transport
que és gratuït i una altra part que està bonificat. Sí.
Però ho dic perquè la gratuïtat probablement mai és justa, perquè, evidentment, l'accés...
Perquè és universal.
Exactament.
No?
L'accés al transport públic no li dona criteri de progressivitat a les rendes de la gent. Però la bonificació del transport públic com un element d'incentiu d'utilització en clau social, evidentment, per la via de les eines per a la classe treballadora que ha de desplaçar-se per poder garantir l'accés als estudis, a treballar, etcètera, etcètera. I també per la petjada mediambiental és element una política que hauria d'estar plantejant-se de manera estructural, no només com una mesura reaccionària als preus actualment de la inflació, sinó com una mesura realment de política pública. Venim plantejant moltes vegades que la inversió en el transport públic és un element de cohesió i de vertebració social i territorial, i que això és fonamental perquè a Catalunya hi hagi la possibilitat de que a Lleida tinguin elements de connexió amb espais socioeconòmics que puguin desenvolupar una terra totalment deprimida en caràcter demogràfic, que Girona tingui una connexió amb Barcelona que no només sigui per la via de l'alta velocitat i que pugui tenir ramals entre la costa i l'interior, i que l'entitat metropolitana, l'àrea metropolitana, evidentment, guanyi elements de qualitat en el desplaçament, perquè estem veient com, per exemple, Rodalies no deixa de ser sempre un mal de cap per al conjunt dels treballadors i les treballadores per arribar a l'hora a treballar, no?
Parlàvem de la situació política, de la confrontació, d'aquesta dificultat ara mateix o impossibilitat pràctica de que Partit Popular i PSOE, per exemple, s'apropin. Si això ho baixem al terreny de la negociació sindical, porteu un any molt complicat de relacions amb la patronal. És veritat que en la qüestió dels pressupostos catalans hi ha una fotografia a Palau on sou els sindicats i és la patronal en relació a demanar uns nous pressupostos, però hi ha una qüestió que és el pacte de rendes. Vostè feia referència ara, no?, a la necessitat de moure els salaris per ajustar-los a aquesta inflació, però, en canvi, el pacte de rendes no hi ha manera que arribi i no hi ha manera que hi hagi un acord entre sindicats i patronal?
Jo estic molt emprenyat en les posicions de la patronal en aquest país, en aquest darrer any. Em sembla...
Amb la patronal aquí, a Catalunya, o amb la patronal espanyola?
Patronals en conjunt. És a dir, perquè les patronals estan demostrant que només són capaços de concertar on poden parar la mà. però on tenen la responsabilitat compartida de trobar solucions mitjançant mesures pròpies que han de plantejar-se en l'àmbit de la negociació col·lectiva, aquí estan desapareguts. Si han de parlar de recorregir el que són les desviacions entre els increments dels beneficis empresarials, els increments del repartiment de dividendos, que s'estan multiplicant en relació ja no només a l'any anterior, sinó també a períodes prepandèmia. Ells estan guanyant molt més calés i no estan tenint cap esforç per intentar donar-li una resposta també a l'equilibri del que és el repartiment de la riquesa de les seves empreses als treballadors i les treballadores i corregir, en aquest sentit, amb una visió, penso que bastant més proactiva en relació al creixement de les seves empreses, amb un element que està lastrant ara mateix el creixement de l'economia, que és la caiguda del consum.
S'estan esborrant de la responsabilitat social?
Clar, s'estan esborrant de la responsabilitat i només van on paren la mà. En la concertació tripartita, si n'hi ha recursos públics per poder ajudar les empreses, estan. I si no n'hi ha recursos públics, com és el salari mínim interprofessional, en què l'esforç l'han de fer les empreses per adaptar-se al que són els salaris mitjans en el nostre país i homologar-se al que hi és la lògica del marc que compartim amb la Unió Europea, aquí desapareixen i s'esborren. Si hem de parlar d'incrementar els salaris i corregir el poder adquisitiu per aquests increments de dividendos reverteixen en les empreses mitjançant corregir el que és la pèrdua de poder adquisitiu dels seus treballadors amb clàusules de revisió, desapareixen. On no poden parar la mà, desapareixen. És realment totalment immoral, perquè han sostingut les seves empreses en període de prepandèmia, i el període de pandèmia, perdó, gràcies a l'esforç que ha fet el conjunt de la ciutadania amb milers, 28.000 milions de milers d'euros que s'han plantejat damunt de la taula només per sostenir els ERTOs i mantenir obertes les empreses. Això que estan fent ara és totalment irresponsable, immoral i sobretot insolidari amb el conjunt del país.
Com es desencalla això?
Evidentment, amb la força de canviar l'actitud patronal. Aquí el que hem de plantejar nosaltres, hem posat damunt de la taula, és el concepte de salari o conflicte. És a dir, si no som capaços de trobar el sentit comú de la patronal, perquè mitjançant la concertació, que no és només l'habilitat, no, de trobar els equilibris en l'art de les renúncies per arribar a un acord equilibrat, si no som capaços de donar-li sentit al que és la negociació, evidentment el conflicte ha de guanyar el terreny. Hem de canviar-les les posicions inamovibles que estan plantejant damunt de la taula. La posició política que la CEO està plantejant ara, intentant incorporar-se com un actor que condicioni el cicle electoral d'aquest any 2023, negant-se a posar-se damunt de la taula en qualsevol procés de negociació, no sigui que això li doni recorregut d'entesa per part de la ciutadania a les opcions esquerres que avui dia tenen el protagonisme de la concertació, però no perquè siguin ells, sinó perquè els s'ha donat un resultat electoral i tenen la responsabilitat de l'executiu. I, per tant, han de posar-se damunt de la taula a representar els interessos generals davant de nosaltres. Si això, que és prendre partit en un procés del cicle electoral, amb acció política per part de la COE, segueix posant damunt de la taula, ha de tenir una resposta concertada del moviment sindical i el moviment social, i hem de moure la peça de la patronal. Si no és per la via de l'entesa, és per la via de la força.
La patronal està fent política contra el govern, sistemàticament?
Totalment. Ara jo crec, penso que les decisions ara, totalment. És a dir, renunciar a participar a una reunió és una clara declaració política. I s'ho fa a una part del govern. Per tant, té una cara, una clara orientació. Vol trobar les contradiccions pròpies que tenen els governs de coalició, en aquest cas el govern del PSOE amb Unidas Podemos. I clarament no renuncia a participar a les mesures de participació i de concertació que estan protagonitzades per ministres proposats per el Partit Socialista, com és el cas de les pensions, i en canvi sí per part d'Unidas Podemos, en aquest concepte de política antibolivariana, no, que volen plantejar-se a la societat perquè suposadament aquest grup representa en aquestes opcions, no? Per tant, clar que és una clara declaració política. No ha de jugar amb això. Nosaltres tenim que posar-se sempre a negociar, estigui davant qui estigui, sigui del color polític que hi sigui, perquè això és defensar l'autonomia i la independència dels interessos de part que defensa cadascuna. Ells, els dels empresaris, nosaltres, els dels treballadors. I la política defensarà els interessos generals. Però nosaltres no hem de jugar a partit en aquest sentit, sigui qui sigui davant. Nosaltres, si es posen davant el Partit Popular, doncs ens posarem a negociar amb ells. Si em posa davant a Vox i vol negociar algun dia, que dubto, doncs segurament hauríem de negociar amb ells, però nosaltres no podem fer d'actor polític en un procés de cicle electoral com que sobra ara, no? I que juguin per intentar donar l'orientació. Perquè, clar, si juguem...
Si segueixo aquest raonament, senyor Pacheco...
Poders econòmics i poders judicials a disposició del Partit Popular i de Vox. No pot ser en aquest país que acceptem aquesta realitat.
Però seguint aquest raonament, tenint en compte que ve any electoral... com a mínim seria naïf plantejar-se que hi pugui acabar havent-hi un acord en una qüestió com el salari mínim interprofessional, per exemple, o amb la reforma de les pensions, potser, perquè el ministre doncs, ve posat pel PSOE i potser hi ha negociacions, però qüestions com l'SMI, per exemple, però no té cap sentit posar-les damunt de la taula.
Però això és pervers. És a dir, tenir que renunciar a plantejar elements de concertació que necessita la ciutadania, que sobretot en un moment com el que estem vivint ara, que les rendes són protagonistes d'una crisi que afecta la majoria social del país, renunciar perquè n'hi ha un cicle electoral obert i perquè alguns que no han de jugar en aquest cicle electoral vulguin prendre partit, penso que és pervers en aquesta situació, no ho podem acceptar. Per tant, si el salari mínim interprofessional hi ha una abdicació per part de la patronal per posar-se d'acord, que el govern s'hi posi d'acord amb els sindicats.
És veritat que aquest era un país que va estar molts anys amb un salari mínim interprofessional baix, però en canvi, per exemple, pot haver-hi gent que pensi, escolti, amb la situació econòmica que hi ha, jo escolto el senyor Pacheco, a Catalunya, per exemple, hi ha moltes petites i mitjanes empreses que ho han passat també molt malament durant tot aquest temps i poden dir, escolta'm, salari mínim interprofessional l'any 2019 estava a 730 i escaig euros.
A Catalunya podem mirar les dades desagregades del que és un impacte, per exemple, en dades de l'EPA, de l'efecte que té la dualitat salarial que tenim a Catalunya, que no la mirem i no pensem ni tan se vol que la nostra configuració econòmica en relació a les rendes és la que és. Nosaltres a Catalunya som la segona comunitat autònoma que estarà més afectades per treballadors i treballadores que estiguin vinculats a aquest increment de salari mínim interprofessional que estem plantejant nosaltres com una proposta en aquesta negociació. 367.000 persones estarien afectades per aquest salari interprofessional. Això significa que que la diferència que n'hi ha del salari mitjà de la gent que cobra menys de 1.000 euros, perquè està cobrant menys de 1.000 euros perquè no tenen la jornada completa, n'hi ha un diferencial que és la mostra real de que el nostre gap salarial té una fracció i una fragmentació del que és el teixit productiu del nostre país. El 46% de les persones que treballen al camp estan per sota del salari mínim interprofessional. El 14% de les persones que treballen als serveis, al sector serveis, estan per sota del salari mínim interprofessional. Aquesta afectació d'increment del salari mínim interprofessional afectaria el 57% de les persones, serien dones, el 31% joves. Aquesta és la realitat de la col·lectivitat de l'afectació dels baixos salaris.
És la necessitat que hi pugui ser. I una altra cosa és si en la situació econòmica actual és córrer massa o és forçar massa la màquina per a determinades empreses, especialment petites i mitjanes, que en 3 anys els diguin no, que aquest salari mínim ha passat de 730 a 1.080, per entendre'ns. No?
En aquest any, i no són dades del sindicat, són dades del Banc Central d'Espanya, en aquest any han guanyat un 7% més de beneficis les empreses en aquest país, de termes mitjans, d'una enquesta de més d'un milió d'empreses. O sigui, no estem parlant...
Les mitjanes, no vostè parlant, també ho sap, senyor Pacheco, que les mitjanes a vegades són perilloses.
Un milió d'empreses no només són grans i mitjanes. La mostra de l'enquesta del Banc Central d'Espanya arriba a la petita empresa i de mitjana un 7% d'increment de beneficis empresarials. És a dir, es corre massa o es corre poc quan està la inflació en un 6%? Bueno, no sé, que cadascú prengui la seva opinió. Jo tinc la meva clara.
Quan es va començar a parlar de la necessitat d'arribar al pacte de rendes, després va introduir-se també la qüestió del salari mínim interprofessional i ara el tenim damunt de la taula, a més amb aquesta darrera proposta dels experts que diuen de anar-lo revisant no un cop l'any, sinó cada 6 mesos, no? També segurament per la volatilitat de la situació econòmica. Però recordo que, i de més en vam parlar amb vostè en aquest programa, quan es començava a parlar de la negociació per intentar un pacte de rendes, tenim una inflació que estava al 10% i anava a camí del 12%. Ara la tenim al 6,5 a Catalunya, 6,8 a Espanya, i l'any que ve les previsions diuen que seguirà rondant a l'entorn del 6%. Ara, a dia d'avui, negociar un augment salarial, de quin percentatge estaríem parlant?
Bueno, estem posant damunt de la taula. Estem plantejant un percentatge d'un 4% d'increment salarial en aquest 2022 amb clàusules de revisió salarial. Estem plantejant una senda en un pacte plurianual que arribi a afectar el 2023 i el 2024 també, en el que, evidentment, els increments salarials tenen una tendència a la baixa d'inici, amb un 3,5, amb un 2,5, els 2 anys següents, però amb clàusules de revisió salarial. La clàusula de revisió salarial, estem dient a la patronal, que la podem adaptar en funció de la realitat sectorial i de la realitat de cada àmbit de negociació, que n'hi ha diferents fórmules tècniques per aplicar el que és l'adequació dels salaris que s'han deixat de percebre en funció de l'evolució de la inflació i que això ho poder plantejar-ho fins i tot avui dia amb el amb els temps de la Big Data, que tenim desagregades tota la informació de la revolució econòmica en funció del que tenim de recaptació d'Hisenda i dels diferents elements d'Idescat per poder plantejar quina és la situació real de cada àmbit de negociació, uh-huh. podem adaptar de manera pràcticament cirúrgica la possibilitat d'aquestes clàusules de revisió salarial. Per què no es pot arribar a aquest acord? Perquè n'hi ha un posicionament polític ben clar per part de la patronal. És a dir, ja els hi està bé.
El problema no és econòmic, ara?
No, ara mateix no és econòmic. Les empreses, torno a dir, estan guanyant més calés que abans. No és un problema econòmic, és un problema de política de redistribució de la renta. I, per tant, les patronals estan fent, com deia abans, un posicionament totalment immoral del que és la insolidaritat de poder donar-li resposta als seus treballadors i treballadores del que estan patint les conseqüències per poder omplir aquesta cistella de la compra que els ha incrementat un 15%. Per tant, penso que és un posicionament polític, que si no té una resposta, com deia, concertada, ha de tenir una resposta, evidentment, conflictiva.
Aquí a Catalunya no tenim pressupostos.
Encara.
Encara. De moment hi ha una pròrroga, el govern diu que vol que sigui només per un mes. Entén que no tinguem pressupostos, tenint en compte que els partits que estan ara mateix negociant-los són els partits que ja han arribat a un acord fa setmanes per desencallar el pressupost general de l'Estat?
Sí, entenent-lo sí, el que em passa una altra cosa és compartir-lo, és a dir, aquí d'inici hem patit les conseqüències d'una crisi política dintre del govern que evidentment ha canviat a l'ordre de les prioritats, sobretot a la utilització del calendari, i per tant s'ha tirat el calendari a sobre. És a dir, quan començaven a endreçar les pròpies decisions de la crisi de govern, se'ls passava un temps preceptiu per començar l'inici de la tramitació de les negociacions pressupostàries. Per tant, quan han acabat de resoldre l'intern de la crisi de govern, comencen el calendari, que ja hi sabien quan començaven, que aquesta pròrroga tècnica seria pràcticament imprescindible per poder desenvolupar. No n'hi hauria la possibilitat temporal d'accelerar les negociacions per tancar un acord abans de que acabi l'any. Per tant, el que tenim ara és una part feta, és a dir, d'on tenen les possibilitats de trobar una majoria parlamentària, una vegada que tenen una crisi de govern entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, doncs tenen una part resolta, una part important, inèdita, que és que els agents socials se'ns hagin posat d'acord en una part del que són els impactes socioeconòmics d'aquests pressupostos, que penso que no deixa de ser una bona pràctica que haurien de quedar-la instal·lada de cara al futur. Un altre, perquè un dels partits, el més minoritari, que li pot donar suport, sembla ser, en funció de l'expressat públicament per als grups parlamentaris, que són els comuns, ja tenen lligat un acord. I per al que diuen les parts i la interpretació que hem de fer, el que estem més o menys a prop de la política, doncs veiem que les expressions entre el PSC, sobretot, i Esquerra Republicana tenen un camí cap a la possibilitat d'encetar un acord. Tinc més dubtes si entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana podrien refer-se a aquestes vies, sobretot perquè podrien entrar en contradicció amb les altres orientacions dels acords amb els altres partits. Però jo confio que en aquestes setmanes properes el PSC i Esquerra Republicana acaben lligant un acord i, com veníem plantejant tant UGT com Comissions Obreres, els pressupostos de la Generalitat tinguin un clar esbiaix a les esquerres majoritàries parlamentàries representades en el Parlament de Catalunya.
Seria un fracàs no tenir el pressupost nou actiu l'1 de febrer?
Seria un problema. Si està el 15 de febrer, doncs el fracàs és minvat, però seria un problema. Jo penso que tot el que sigui mantenir la pròrroga tàcita és estar renunciant a la part alíquota d'execució de la proporció que li correspon a 3.000 milions afegits que té de bestreta els pressupostos de la Generalitat per aquest 2023. Per tant, seria un problema, perquè la gent que està tenint problemes per accedir a la renda garantida de ciutadania, que té problemes per poder accedir a una vivenda, les mesures que s'estan posant damunt de la taula, doncs no poden esperar cap al 1 de febrer. Haurien de començar a tenir ja respostes de manera immediata. Per tant, que corrin el que sigui falta. Jo el que no puc entendre, quan la situació està així, que la política pari pel Nadal. No puc entendre, tu. La gent no para pel Nadal, la majoria.
No li agrada que el Congrés no hi hagi plens durant el mes de gener, per exemple,
no m'agrada
que el Parlament de Catalunya pràcticament
no m'agrada gens.
Sigui inhàbil.
O sigui, que aquí no entenc perquè s'ha de ser inhàbil en aquest període. És a dir, jo entenc que les festes són, evidentment, del Nadal, són emblemàtiques en el nostre país i tenen un criteri de caràcter cultural molt important, però que aquí s'estan jugant les coses al menjar i com les coses al menjar no s'hi juga.
Senyor Pacheco, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Bon Nadal.
Bon Nadal.
I em sembla que a partir de la primera setmana de gener tindrem temps de seguir parlant de totes aquestes qüestions que no estaran tancades el dia 31.
Segur que no.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Merci per haver-nos acompanyat. Passen 7 minuts del punt de les 9 del matí. Per cert, que està a punt de començar el sorteig extraordinari de Nadal. Avui n'estarem pendents a veure si la loteria cau a Catalunya. Ha jugat a la grossa de Nadal, senyor Pacheco?
És a dir, me fica en loteria ja
però això, però això no té res a veure, eh? Aquesta hi juga tothom, diguem-ne. Fins i tot hi ha persones que no juguen mai més en tot l'any, però un dècim l'acaben tenint.
No sóc jugador. Entenc que la vida se guanya treballant sempre, per això me dedico al que me dedico.
Que vagi molt bé. Fem una pausa per la publicitat i també us expliquem què passi amb aquest sorteig al Teatre Real de Madrid. Fins ara.
Radio Estel